Avui a Aula LH parlarem d'un programa de formació en eines digitals adreçat a gent gran que s'ha fet en instituts a la ciutat. A la secció d'Aula en Aula visitarem el casal d'estiu de l'Escola Pau Sants. A la secció a fons coneixerem el projecte en què han participat alumnes de diferents cicles de l'Institut Provençana per crear eines digitals per facilitar els processos de laboratoris químics. A la secció Aula News parlarem amb dos dels alumnes que han tret millors notes a la selectivitat a l'Hospitalet i també coneixerem l'experiència de la Madrid Soteres, que ha estat triada per participar al Fòrum de Joves Talents de Catalunya. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'Escola Canigó ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula LH. Aquest curs, les aules d'alguns instituts de l'Hospitalet han tingut uns alumnes molt especials. L'Institut Mercè Rodoreda, per exemple, és un dels centres en què s'ha impartit el curs de digitalització per adults. Al llarg del curs, els seus alumnes han estat gent gran que ha après a fer servir les eines digitals. Avui coneixerem a dues d'aquestes alumnes i sabrem també en què consisteixen els cursos. I per això tenim amb nosaltres a la Vanessa Nieto, que és formadora, i a dues alumnes, la Manuela Lalanza i la Amèlia Cosío. Moltes gràcies a les tres per acompanyar-nos. Vanessa, comencem amb tu. En què consisteixen aquests cursos? Com han nascut? On es fan?
Molt bé, doncs mira, són uns cursos que venen d'un programa europeu que es diu Aules de Capacitació Digital i és un programa en principi impartidet per 3 anys. Llavors, aquest programa el que fa és intentar formar la gent gran, aquella gent que són persones adultes més de 16 anys i que no tenen formació, que no estan estudiant formació obligatòria, i llavors el que fem és fem servir les aules de CFAs i d'instituts que ells ens les deixen i aprofitem aquest espai, que és un espai molt bo, perquè puguem fer formacions a altres gens. En aquest cas estem fent formació al Mercè Rodoreda, per exemple, a gent gran, uh-huh. i estem fent cursos tant de mòbil com d'ordinador. Uh-huh. Els 3 primers cursos que són de mòbil, diguem-ne que iniciem els cursos a nivell molt baixet, des de com posar el mòbil a carregar, com fer una trucada, com fer un WhatsApp o com descarregar-te una aplicació de la botiga d'aplicacions. Darrere d'aquí comencem a innovar i a indagar més per dins de totes les aplicacions que té el telèfon, tot el que és la configuració, doncs com pujar la música del telèfon quan et truquen, o com posar el wifi, si vas a un hotel o algun lloc que necessitis posar-te el wifi. I després continuem avançant, fent cosetes, per exemple, com aplicacions com La meva salut, que és molt útil per saber quan tens metges, o si tens algun anàlisi de sang, les analítiques a l'Espanya de La meva salut. Això mateix, sí. Com entrar-hi i com recuperar la contrasenya, sí. Perquè és molt típic que la gent en si ja tenia una contrasenya, però la perden. Llavors, a les classes, a les aules, doncs fem pràctiques de com recuperar-les, etc. També com contactar o com arribar a l'administració a través del nostre telèfon, per l'IDCAT mòbil, per la clave PIN. Fem també temes de fotografies, com editar una fotografia. Fins i tot fem servir algun programa, per exemple, per esborrar en un moment donat, doncs, tu fas una fotografia i surt una persona per darrere, o l'has fet al costat d'un contenidor, alguna cosa que la foto no acaba de quedar prou bonica.
Això ja és nivell avançat, eh?
Bueno, és que fem molts cursos, clar, cada curs són 15 hores de formació, llavors, clar, donen per molt. I fa molta il·lusió. O sigui, quan tu fas una foto, la retoques o fins i tot fas un vídeo per felicitar una persona, clar, a nivell, ja, nivell 3 de mòbil, uh-huh. Fem vídeos per fer la felicitat de la persona. Feliç aniversari, uh-huh. Manolita, per exemple. I posem el nom, posem la música, posem les fotos de la Manolita per desitjar-li un bon aniversari. Llavors, clar, quan tothom pot fer aquests vídeos, dius, ostres, que xulo, no? I puc fer-ho, no passa res, tinc 60, 70, 80 anys, 90, no hi ha cap problema. Els cursos es fan molt a poc, intentem que tothom ens segueixi i anem repetint, repetint i repetint, perquè tothom al final sàpiga fer servir el telèfon mòbil a base d'anar-lo tocant, d'anar mirant el teu propi aparell i anar-lo fent.
Deies que són cursos que es fan a instituts. Aquí a l'Hospitalet, sí. Es fa el Mercè Rodoreda i també
al Can Vilomara.
Sí. I també a centres de formació d'adults.
Sí, al CFA Sant Feliu, el CFA Sant Feliu o el CFA Catalònia. Són els quatre llocs on es poden fer. Si hi ha persones interessades, haurien d'anar al propi institut o al propi CFA a apuntar-se. Ara, a la cara de setembre, a finals de setembre, octubre, començarem nous cursos. Amb alguns centres començarem a nivell 1, amb altres començarem al nivell 4-1, que és ordinador. Ja dic, els tres primers són de mòbil, 4-1, 4-2 és ordinador, i el curs 5 és capacitació digital amb eines noves, com per exemple talladora làser, impressora 3D, ulleres de realitat virtual, i les hem fet servir, i hem fet el nostre clauer, amb la nostra impressora, i molt bé. O sigui,
això,
que arriba
això sí
al final,
que realment és un nivell avançat.
Això és nivell avançat, i aquest sí que hi ha gent potser a vegades més jove, ja a partir de 40 i alguna cosa, que ja s'interessen en fer aquest tipus de curs. I també està obert a tothom. El que sí que intento que el nivell dels alumnes sigui similar. Si faig un de gent gran, que el nivell d'ordinador és baixet, per dir-ho així, que tenen un nivell que han assolit amb mi a les classes, doncs no agafo i els intento no ajuntar-los amb gent potser que va més avançada. Tot i que a vegades hem tingut classes i hem tingut alguna persona, que no diré el nom per si en cas, que era més joveneta, i venia a les classes perquè deia que sí també practicava el català i pues, socialitzava amb la gent i li agradava i m'ajudava una miqueta a les classes. Com ella era més avançada, doncs m'ajudava a fer les classes i també anava molt bé.
En les classes d'ordinador, quines eines es toquen?
Doncs fem com fer una compte de correu electrònic, com crear-la, què fer quan t'oblides la contrasenya, que és força habitual, oblidar-te la contrasenya, com vinculem això amb el mòbil, perquè, per exemple, amb el mòbil hem fet còpies de seguretat dels nostres contactes als contactes de Gmail i després anem al Gmail a veure a l'ordinador on estan aquells contactes que els posem al núvol. Com posar pues, una cara de foto de perfil, com posar una signatura, fer fulls de càlculs, fer Word però amb el programa de documents que és el propi de Gmail, del Google, i fent també cosetes com a presentacions, com comprar una entrada per anar al cine, com seleccionar la butaca. Clar, ja comprar-la ja no ho fem. Ja quan has de passar la tafona aquí ja parem.
No heu anat tot el grup al teatre junts, no?
De moment no ho hem fet, de moment, però mai se sap, eh? Potser algun dia marxem tots junts al teatre. Però sí que fem la prova fins al moment que arribes a posar la targeta, perquè a vegades en seleccionar la butaca doncs no en surt, has d'apretar el mas perquè així surti, has de veure que la teva butaca és la que canvia de color. Bueno, són una sèrie de cosetes. I després què passa quan, per exemple, tu compres una entrada, aquesta entrada te la descarregues normalment en l'aparell, que en aquest cas acostuma a ser el mòbil, que és el que portem a sobre, i després li has d'enviar aquella entrada a algun amic. Doncs com ho fas? Si li envies per mail, si li envies per WhatsApp, quines eines, on va allò que t'has descarregat dins del telèfon o dins de l'ordinador, a quina carpeta, clar que a vegades les perdem les coses. Un cop que les instal·lem, no? M'ho deien els alumnes, no? Que ai, jo això ho sé fer, però un cop que ja m'ho he descarregat, després em costa molt de trobar-ho, no? Doncs com fer, no? Perquè no ens costi de trobar-ho, que sapiguem, tinguem les eines per saber on estan i arribar-hi.
Quin és el feedback amb l'alumnat que teniu? Els hi costa? Hi ha coses que els agraden més que altres? Us diuen, ostres, pues sí, mira, ho fem servir molt, ho posem en pràctica.
És molt positiu, a tothom li agraden molt els cursos. La prova és que pràcticament tothom que comença pel curs 1 acaba el curs 4 o el curs 5, o sigui, me'ls fan tots o pràcticament tots. Hi ha molt bon ambient a les classes. Llavors, el que procurem és no deixar ningú endarrere, que la classe sigui també un nucli d'unió, que entre ells col·laborin, que potser fent jocs i fent jocs col·laboratius. Per exemple, en algunes classes he fet algun memory per dir, bueno, a veure, aixequem una imatge. Aquesta imatge què és? Doncs és la imatge de la wifi. Vale, doncs harem de buscar una altra que en comptes de ser la mateixa imatge, que seria el memory normal, en aquest cas és la lletra. Han de llegir que posi wifi i han de veure el dibuixet. Llavors, clar, això ho interioritzes més en que jo a la pissarra et digui això és la wifi o aquest símbol és el símbol de, no sé, del Play Store, per exemple, que és també molt típic, no del Play Story, del Play Store, que ens costa una mica, però al final jo crec que hi ha persones que pensen que els hi costarà més, però al final tothom arriba. Tots aconseguim les fites, tothom aconseguim baixar els programes, fer-los servir, i tot és molt pràctic. O sigui, al final, enviar un WhatsApp, el 90% de la gent ja arriba a classe sabent enviar un WhatsApp. Però, per exemple, dir, doncs mira, aquest WhatsApp vull que posem en negreta que anirem al cine el dissabte a les 6 de la tarda, i que és dissabte, i a les 6 de la tarda ho posarem en negreta. I a més, això ho ancorarem. Què és ancorar? Doncs posar-ho a dalt de tot del WhatsApp. Llavors, quan algú arriba en aquest grup de WhatsApp, ja veu a quina hora i quin dia havíem quedat.
I no et passes 2 hores buscant-ho,
no estàs
que és
buscant-ho.
El que faig jo habitualment. Em sembla que m'apuntaré també
al teu curs. Això mateix, que a vegades doncs, estem cap amunt, cap avall, o tens 20 missatges, a quina hora era, quin dia havíem quedat, i a quina hora, i on. Llavors, bueno, són preguntes que ens acostumen a passar tots, no? Sobretot al grup. És voluminós, i així, doncs mira, ja ho tens. Llavors, clar, o com enviar, per exemple, la ubicació, no? Vols enviar la ubicació a algú i dius, doncs mira, estic en aquest bar, o estic esperant en aquesta cafeteria, o estic a la platja aquí. Si vols venir a la platja, t'espero aquí, no? Uh-huh. Doncs com enviar la ubicació d'exactament on estàs? No, estic aquí a la platja de Castelldefels. No, estic aquí, allà, o on sigui, i això està molt bé.
Manuela, anem ara als vostres casos particulars. Manuela, tu per què vas decidir apuntar-te a aquest curs? Com et vas enterar de què es feia?
Bueno, em van trucar, em van dir el que es feia i jo vaig dir, vale, però sí que m'apunto.
Qui et va trucar?
Una amiga.
Una amiga.
Una amiga. Uh-huh. Llavors, pues, esclar, jo vaig dir, bueno, pues, si m'apunto, anava bé el dia i em anava bé l'hora i em vaig apuntar. Perquè per molt que sàpigues, mai en saps prou. Sempre has d'aprendre més. I llavors jo sí que el mòbil el dominava bastant, però hi ha coses que no les sabia fer, i ara sí que les sé fer.
Per què fas servir habitualment tu el mòbil?
Per tot. Per tot, envio missatges, faig correus, doncs, per tot mirar les coses del banc, doncs, per tot el faig servir, per tot el que necessito, precisament.
I què és el que has après, totes les coses que has après durant el curs, què és el que diries, ostres, mira, això és el que em sembla més interessant o més pràctic?
Doncs la ubicació. Sapiguer on estic i per dir amb un altre, amb la persona que truco, sapigui on està. Això no ho sabia, i això també em va anar molt bé.
Com han estat les classes? Han estat amenes? Era
molt
fàcil
amenes.
Sí?
Molt amenes i molt bé. Perquè, a més, tenim un avantatge, gràcies a Déu. Hem sigut una classe que en seguida ens va fer amistat i teníem ratos de tot. Ratos que rèiem, ratos que estudiàvem, però ha sigut de tot una miqueta. I ens ha anat molt bé, almenys a mi m'ha anat molt bé. I les altres també, sí. Perquè hem quedat més... Posem, ara ens truquem, cosa que no es coneixia. Amb ella mateixa jo no la coneixia. Uh-huh. Bueno, i a la Vanessa tampoc.
Has fet els cinc nivells?
Sí, sí. Sí,
i
sí,
aquest
sí.
Últim nivell que dèiem que és una mica ja d'expert?
Sí, aquests hem fet uns clauers, que són molt macos. Jo precisament he fet un clauer que he posat les inicials dels meus nets i bueno, tothom està enamorat d'aquest clauer.
I ara que has acabat, t'has quedat com orfe de dir, ara
sí,
què faré?
Sí, jo ja li dic que vull tornar-hi. O sigui, jo ja li dic, jo vull tornar, i ella em diu, bueno, doncs vine, no passa res. Perquè és que trobes... era una tarda que la passaves entre que aprenies coses i estàvem molt a gust totes, doncs hem passat unes bones tardes.
Amèlia, quin és el teu cas? Com et vas assabentar tu d'aquests cursos?
Doncs me lo va dir una amiga, i que si ens apuntaven, que estaria bé i tal. I hem anat, les primeres, eren les primeres, eh? Sí, sí, primer dia, bueno, i tu.
I jo.
Sí. I ja està, avui.
Perquè al principi era un grupet més petit i...
Bueno, al principi eren 8, no?
Sí, 8, sí.
Però hem arribat a ser 17.
O 17, sí, sí. Sí.
I vosaltres mateixes, tu mateixa, també li vas dir després a altres amigues si volien apuntar-se?
Bueno, jo se lo he dit a gent, però aquest curs no ha anat ninguna, però el que ve sí que va anar gent.
Ja has fet córrer sí. La veu. Explica'm una mica quina és la teva experiència. Tu també feies servir molt el mòbil, poc?
No, jo le fa servir poc perquè le tinc por. Sí, I anava més que anar, més que res, per fer servir si em pot. No? Uh-huh. I ara estic molt millor, molt, uh-huh, més suelta, més... Uh-huh.
Quines són les eines que més fas servir amb el mòbil ara?
Bueno, el que més és el WhatsApp, lo típic, no? I fotos, i a les meves netes les porto, les mando coses així de... I de vídeos i coses d'aquestes.
Creus que és útil aquest curs? Que és necessari que la gent de la vostra edat doncs, tingui agilitat per fer servir aquestes
sí,
eines?
Sí, molt, molt. I és que te sents molt més jove, més... No sé, més... És com quan una persona fins ara era analfabeta. Yo lo comparo con esto, ¿no? Si no estás una mica metida así en este ambiente, te quedas como una persona que fa unos años no sabía
llegir,
escriure
no?
ni uh-huh, llegir y eso. Yo lo comparo con eso.
I el tema de la relació, la Manuela deia que hi havia molt bona relació,
sí,
que heu fet fins i tot amistat i això.
Sí, sí.
Com ho has viscut?
Molt bé. I portem també la merienda, com se diu?
El berenar.
Això, portem així
a
final de curs, al Nadal,
a
la Mona, tot això.
I el fet que, com heu viscut que el fet que els cursos siguin a l'institut, vosaltres anàveu al Mercè Rodoreda, la Manuela, a més, és el mateix institut dels seus nets, com heu fet això d'entrar a un institut? No sé si alguna vegada ja havíeu entrat, si us ha donat, no sé, un respecte d'estar allà.
No, respecte cap, l'únic que passa, jo ja hi havia anat pels meus nets, però estaven còmodes, perquè a més són molt amables i, no sé, jo em vaig sentir molt bé, molt còmoda. Sí, sí. I ens donaven, quan entrava, ens donaven la clau de l'ascensor, perquè tenen clau.
Sí.
I ja deia, la clau de l'ascensor. I nosaltres, pues, la mar de bé, jo m'he sentit molt bé, gràcies a Déu, molt, molt.
I en el teu cas, Amèlia?
També. He anat allà perquè era allà la classe. Sí. A nosaltres ens van dir, haveu de trucar a aquest número i era allí.
No sé si algun dia us heu trobat amb altres alumnes, perquè allà hi ha classes també al Mercè Rodoreda a la tarda. No sé si us miraven així com dir què fa aquesta gent per aquí, si alguna vegada heu hagut d'explicar què fèieu allà.
Al principi sí que ens miraven així una mica estranys, però després ja no, després ja es van acostumar, com que era un dia a la setmana, ja es van acostumar a veure'ns, però al principi sí, feien així. I com que anàvem a una classe, desordenàvem la classe i després dèiem, ui, demà, i precisament els meus nets anaven a aquella classe i deien, iaia...
No li deixaves notes a la taula i aquestes coses?
No. El que sé deia, iaia, deixeu una classe que ja està bé. Perquè, esclar, les remenem les cadires i les taules, però molt bé.
Però després lo posàvem bé, lo deixàvem ordenat.
Amèlia, tu també has fet els 5 cursos, els 5 nivells?
Sí, sí, jo ja t'he dit, jo estic allí des del primer dia.
A més, vosaltres em sembla que és la primera vegada que fèieu un curs de mòbil i sí, ordinador, però no és el primer curs que heu fet. Vosaltres em sembla que ja feu altres activitats, no, Amèlia?
Sí, jo he anat a escola d'adults i me l'he passat molt bé. I 12 anys.
12 anys en escola d'adults?
Sí, sí.
I què feies a l'escola d'adults?
Pues he fet de tot. Matemàtiques, d'història, que m'agradava molt. Tenien un professor molt maco i amb molta paciència. D'ordenador també havia fet, d'inglès. Bueno, una mica de tot. Cada dos cursos havies de renovar, de fer una altra cosa, pues m'apuntava a tot i lo passava molt bé, perquè anaven també molt d'excursions, he anat a molts de museus que no...
Que potser d'una altra forma no hi havies
mai
anat. Uh-huh.
Sí, i com que vas amb una guia, t'explica les coses i, claro, uh-huh, lo ves d'una altra manera.
Manuela, no sé si tu també vas a algun curs, d'alguna cosa...
Bueno, jo tinc una assistenta social que ens va ajuntar unes quantes i cada setmana tenim un rato al dematí amb ella, el dilluns, i també hem fet moltes coses també amb ella. Fem moltes trobades, llavors parlem de tot una mica, ens reunim i a vegades surten converses de família, però a vegades surten converses. I quan anem a caminar, després anem al cinema, segons ella ens proposa coses i nosaltres diem, bueno, doncs aquí anirem i podem anar, i anem totes. També és un curs de 10 persones o 11, i estem els dilluns al dematí també, que precisament un dia vam venir aquí.
Ah, sí, a un altre programa
d'aquesta casa. Un altre programa vostre, i després també hem anat a... Espera't, ara ja no em surt el nom, a Torre Barrina,
sí,
que també allà vam gravar unes coses, també.
Us agrada la tecnologia, eh?
Ah, sí,
veig.
Sí.
Vanessa, no sé si... Bueno, suposo que tu ja portes temps de formadora, però no sé si t'has trobat que aquests cursos són alguna cosa més que formació tecnològica, no? Perquè ells ja s'expliquen, també has fet molt, doncs, d'això, de dinamitzadora, no?
Bueno, és que jo crec que és molt important que vinguin a aprendre, però també a passar-s'ho bé, perquè és la base. Vull dir, primer has de tenir el neguit de voler aprendre per apuntar-te als cursos, però després t'ho has de passar bé, perquè si no t'ho passes bé, deixaràs de fer-los. Llavors és molt important per mi que la gent vingui contenta, que s'ho passin bé, que siguin classes amenes, que aprenguin, que facin amistats, que hi hagi bon ambient a les aules i sobretot això, que gaudeixin aprenent. És molt important estar en el dia i més ara que pràcticament tot es fa amb els mòbils, has de demanar cita prèvia amb els mòbils, has de fer una gestió i ho has de fer amb el mòbil, una transferència bancària ho has de fer amb el mòbil. Llavors el fet que elles no tinguin por a fer les gestions en el telèfon, sí que siguin prudents, perquè s'ha de ser molt prudent, a internet sobretot has de tenir la prudència per davant, però sí que el mòbil s'ha de tocar, si no el toquem no aprendrem com funciona. Llavors és molt important que facin cursos, que pues, bueno, tinguin una miqueta de formació en el tema i sobretot que practiquin.
No sé si hi ha més dones que homes en aquests cursos.
Acostuma a passar. En el seu en concret hi havia moltes més dones que homes, van venir només dos senyors a fer cursos, però bueno, hi ha altres centres que no, que estan més equiparats. A veure, jo crec que bueno, depèn del barri, doncs, si hi ha més gent que viu que són homes, dones, però això és indiferent, ja dic. El que s'acostuma a ser és gent gran, això sí.
Per acabar, jo m'agradaria que si vosaltres haguéssiu de convidar a gent perquè s'apunti al curs que ve, si ho faríeu i si seríeu capaços d'enviar un missatge per la gent que està indecisa, que no sap què fer.
Sí, jo precisament sé què ho he fet. Sí, sí, jo ja tinc tres persones precisament del meu gimnàs, que també són grans, i també van dir, ah, jo m'apunto, i ja té la direcció la Vanessa, i estan molt contentes també, com que em veuen a mi, que sé fent més al mòbil, i estan molt agraïdes, i bueno, al setembre ja les ho coneixerà.
Amèlia, què li diries tu?
Jo animo a que s'apunte tota la gent que pugui, perquè com que... a més, són gent gran i molta gent viu sola. Hi ha molta gent viuda. Sí, sí. Ella en l'escola d'adultos lo comenta molt, que és que les dona la vida, perquè no estan tantes hores en casa soles, i si no, pues, moltes vegades no sortiries de casa.
Vanessa. Recordem, si algú vol apuntar-se, ha d'anar a algun dels centres on s'imparteixen aquests cursos, que són, repetim...
A partir del setembre, perquè no començarem abans de finals de setembre, hauríem d'anar o a l'Institut Mercè Rodoreda o a l'Institut Can Vilomara, al CFA Sant Feliu i al CFA Catalònia.
Doncs esperem que s'apunti molta gent i que puguem anar al curs que ve a gravar una classe a veure com funciona.
Estaria bé. Sí.
Moltes gràcies a les tres per acompanyar-nos i per explicar-nos totes aquestes coses que m'han entrat moltes ganes d'aprendre. M'heu donat molts inputs de coses que no sé fer, així que ara hauré d'aprendre. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sí.
Parlar d'estiu és parlar de casals d'estiu. Molts infants de la ciutat han començat aquesta setmana a casals, a centres educatius, a poliesportius i a d'altres entitats. Nosaltres hem visitat el primer dia del casal de l'escola Pau Sans, que ha rebut els infants amb una obra de teatre. Ens ho expliquen els nostres companys Francisco Duran i Meri Farnell.
Doncs hem vingut al Passatge Miner, aquí al barri de Sant Josep, perquè en aquesta escola que tinc al fons comença en un casal d'estiu amb més de 200 infants i ja veureu que han preparat una activitat de benvinguda molt especial. De veure la benvinguda als més de 200 infants que participen en aquest casal que organitza l'empresa La Plec. Ha estat una peça teatral basada a les Mil i una nits i ara ens acostarem a una de les participants, a una de les actrius que ha fet aquesta benvinguda als infants d'aquest casal d'estiu i que és la Mònica. Mònica, no sé si Mònica o encara et direm encara Xerezade, t'estàs prenent un descans.
Xerezade no sé de qui parles, jo no hi era, jo no he arribat ara, de fet he arribat tard. Mònica.
Mònica, molt bé, doncs com heu decidit fer aquesta benvinguda als infants, més de 200, que participen en aquest casal? Com ha estat aquest debat? Per què heu triat el tema de les Mil i una nits?
Mira, nosaltres tot just l'any passat vam fer 20 anys de la Plec Serveis de Lleure, però feia molts més anys, ja que com a monitores feien casals. L'any passat vam fer de l'edat mitjana i vam pensar que per allunyar-nos, o sigui, que podria ser totalment oposat, vam pensar en parlar del Mitjà Orient i vam trobar que els contes Aladí, Simbad, Alibaba, era prou interessant per treballar-ho amb els infants i joves, perquè també tenim molts adolescents. Però entremig cada setmana té el seu propi fil conductor, perquè els infants que no estan apuntats tot al casal i que venen una setmana tinguin la sensació que porten i que ens ajuden a resoldre a la batalla aquesta que tenim per la lluita de trobar el cor del desert amb Jafar. Totes les activitats que proposem sempre a cada casal, a cada casalot, que és com ens diem, som el casalot, estan específicament relacionades amb el centre d'interès. Per exemple, demà fem una sortida que anem al Parc Nou del Prat amb una empresa que ens prepararà una gincama per crear el nostre propi conte. Després d'aquesta setmana anirem al Museu de les Matemàtiques, per què? Perquè tots sabem que si els àrabs no haguessin influït tant en el món de les mates, encara comptaríem amb X, V, palito, palito. I anem al Museu de les Matemàtiques. Farem tallers de diversitat, de passar un dia al Magrib, farem tallers de cohesió, farem tallers de... Ui, és que fem... Si veiessis el planning...
Doncs ara ja som en una d'aquestes aules de l'escola Pau Sans, on estan preparant un taller. Ens acostarem als dos monitors que estan preparant aquest taller. Aquest primer taller del casal, Esther.
Hola,
bon dia. I Marc, bon dia.
Bon dia.
Què esteu preparant? De què anirà aquest taller?
Aquest taller serà l'alfombra màgica d'Aladín, vale? Que la faran els nens de primer, i estarà formada amb tres parts. Una part de goma eva, que és una miqueta més gran, una mitjana i la petita, que la tenen que decorar, posar...
Enganxines,
gomets i fin ferro, i quan l'entreguin els pares semblarà que està volant l'alfombra.
Una miqueta de concentració, sabem que al final són nens que ho volen passar bé, però requereix una miqueta de concentració, que escoltin almenys una miqueta on fica el nom, i bueno, si voleu ho podem anar a veure.
Oh, i tant, som-hi. Doncs a veure vosaltres que els coneixeu, a veure qui podríem preguntar.
Doncs mira, a la Mia mateix.
Hola, Mia.
Hola.
Què tal? Què estàs fent? Explica'm.
Posar el nom.
Posant el nom i ja està? I després què fareu amb el nom? O és només posar el nom?
No ho sé.
No ho saps? I qui t'ho ha d'explicar?
El Marc.
El Marc t'ha d'explicar què fareu amb el nom. I tu què creus? Tens alguna idea de què podrà ser? Tu sí? Qui té una idea de què podrà ser? A veure.
Què vas dir així? Creo que va a ser una cámara.
Una càmera.
Sí.
Saps de què va, no?, el tema del casal, dels les mil i una nits, les llegendes, les històries?
Creo que era... Creo que era el... una cosa para guardar las cosas de la cerca.
Molt bé, doncs a veure què tal, no? Esperem una soneta. Molt bé, doncs, Marc i Esther, que vagi molt bé el casal. Avui és, en fi, tot just comenceu, però en fi, queda molta feina per endavant, oi?
Sí, tant, una miqueta.
S'ho passa més bé ells, vosaltres també, suposo, no?, que en gaudiu.
Sí, i tant, és divertit, al final esperes tot l'any. O sigui...
Jo crec que en general els monitors preparant les activitats i després els petits, quan la fan i l'entreguen, disfruten un munt.
Molt bé, doncs nosaltres anirem acabant aquest reportatge. Ja veieu que el casal tot just acaba de començar i, en fi, ho ens explicava la Mònica, la coordinadora de tot plegat, que faran activitats en el pati i també activitats de taller a les aules d'aquesta escola Pau Sants.
L'Institut Provençana ha iniciat aquest curs un projecte subvencionat per CaixaBank Dualiza que té com a objectiu digitalitzar els processos dels laboratoris químics. L'alumnat ha fet diferents aplicacions per facilitar la feina. Per exemple, han creat un chatbot per saber on llançar les substàncies resultants d'una reacció química. També han creat un recorregut 360 pels laboratoris on es pot obtenir informació sobre els aparells que hi ha en cada espai i com fer-los servir. Hem visitat l'Institut per conèixer de primera mà totes aquestes eines digitals que han desenvolupat els alumnes de Química i d'Informàtica.
La idea inicial que teníem era ajudar el nostre alumnat a l'hora de realitzar les pràctiques de laboratori i substituir moltes de les coses que estem fent al paper, substituir-lo per documentació digital. I a més també introduir altres eines com poden ser la realitat augmentada o els entorns 360.
El recorregut virtual consisteix en una sèrie de fotos 360 graus de tots els laboratoris i totes les instal·lacions de la planta de química d'aquest institut. Per fer aquest recorregut, les nostres professores em van donar accés a una càmera 360 graus i entre grups de classe van fer distintes parts del laboratori, distintes laboratoris, i després van muntar amb una aplicació, van fer els recorreguts.
Té dos objectius molt clars. El primer objectiu és la digitalització dels laboratoris de cada centre i el segon objectiu és treballar en xarxa.
Significa que tu, quan vols saber-hi què tens al teu laboratori, només has d'anar al teu Drive, on tens l'Excel, obrir l'Excel, mirar el laboratori on vols buscar el que vulguis buscar i allí t'apareix tots els materials que hi ha.
Com hem treballat a l'aula? Perquè us feu una idea, en aquest centre estem 7 professors involucrats. Llavors, hem fet grups de treball i cada grup de treball li hem donat un repte i han desenvolupat, diguem-ne, diferents eines dintre d'aquesta digitalització. Tenim el grup de treball que ha estat actualitzant inventaris i enllaçant cada equip, la codificació amb les instruccions, amb uns vídeos que han creat d'ús. Tenim un altre grup que s'ha dedicat a dissenyar chatbots. Chatbots que ajudaran els alumnes a l'hora de com es gestionen els residus. D'acord? Que això també està linkat amb un altre grup que ens està fent un pla de sostenibilitat del laboratori per reduir consum elèctric, d'aigua, de residus... I a més, també hem connectat uns sensors que tenim a tots els laboratoris i que també podrem accedir a través d'una Alexa, on tenim, actualment ara estem monitoritzant 10 paràmetres diferents.
Hi ha molts tipus de residus que hi ha aquí, van a uns recipients o uns altres. I el chatbot el que t'ajuda és a deduir qual tipus de residu tens. Pues, es fa un qüestionari, unes preguntes, per saber on has de llençar els distints residus del laboratori. És perillós perquè si tires en el bidon de, per exemple, olis o metalls pesats, un líquid que pot reaccionar i fer un problema molt gros.
I per últim tenim un altre grup de treball que està treballant amb el tema de la realitat augmentada i està treballant fent códigos QR i aquests codis QR per cada equip estarà associat tant a vídeos, a instruccions i també es podrà veure els equips en tres dimensions i amb totes les parts que té l'aparell. L'alumnat podrà accedir a recorreguts virtuals, a tots els equips, a la documentació que hi hagi en els altres laboratoris i en el nostre laboratori. I el professor tindrem una zona on també podrem gestionar altres tasques que l'alumne no veu de prop, però que també són importants en un laboratori, com és la gestió de l'estoc, perquè penseu que en un laboratori químic de formació professional comprem molts reactius, n'hi ha molts equips, vull dir, tota la gestió, gestió de compres, gestió d'inventaris.
M'agrada molt que aquesta sigui una oportunitat per a alumnes de fora, per a veure com treballem nosaltres i si volen estudiar aquí, també és una bona eina de publicitat.
El Pau Surinyac i el Miquel Ruiz són dues de les millors notes de selectivitat de l'Hospitalet del 2025, amb un 9,4 i amb un 9,3, respectivament, a la fase general. Els dos estudiants consideren clau per obtenir una bona nota fer un bon batxillerat, no obsessionar-se amb la nota i descansar correctament. Hem parlat amb els dos i això és el que ens han explicat.
El Pau és un dels alumnes que ha aconseguit una de les notes més altes de la selectivitat a l'Hospitalet, amb un 9,4 en les proves generals i un total de 13,38 de mitjana final. El Pau va estudiar primer de batxillerat als Estats Units i segon a l'Institut Mercè Rodoreda. Ha explicat que va sortir de tots els exàmens de selectivitat amb molt bones sensacions i ha destacat que el més important és la constància en el batxillerat i preparar amb més intensitat les matèries més complicades.
La preparació, bé, a veure, fins quan vam acabar el batxillerat, jo ja em notava, no com per fer un examen ja, evidentment, però em notava ja molt preparat i al final va ser anar fent exàmens de prova per ja agafar una miqueta més de confiança.
Per al Pau ha estat molt gratificant i tranquil·litzador treure bona nota a la selectivitat, perquè encara que no sabia molt bé el que volia fer, tenir bona nota és garantia de poder triar allò que més t'agrada.
En cap moment vaig tenir molt, molt clar, encara abans de fer la selectivitat, el que volia estudiar, llavors jo sí que vaig intentar treure la millor nota que podia per dir si a última hora vull canviar el que vull fer, que pugui entrar. Igualment, el que vaig acabar triant no necessitava tanta nota, llavors sí que puc entrar.
El Miquel és altre dels alumnes que ha tret una de les millors notes de la ciutat a selectivitat, un 9,3 en les proves generals i un 13,3 de mitjana final. L'alumne de l'Institut Can Vilomara està molt content amb els resultats de les proves i ha explicat que es va preparar un mes abans quan van acabar les classes. A l'hora de triar carrera tampoc ho tenia gaire clar. El que sí sabia és que volia combinar el seu amor per la música amb la tecnologia.
I m'interessava cursar uns estudis que d'alguna manera em permetessin barrejar una mica la tecno, que és el que he estudiat a batxillerat, i també la música, però més aviat tot allò que té a veure amb l'àudio, la imatge, el so. I finalment faré una enginyeria de telecomunicacions a l'UPC amb menció o especialització en sistemes audiovisuals.
El Miquel aconsella tenir moments de descans a l'hora de preparar la selectivitat i no exigir-se molt a un mateix per no saturar-se.
Perquè sí que és veritat que jo de vegades em sentia una mica malament si potser no complia amb els meus objectius, amb tota l'hora d'estudi que m'havia plantejat. I bé, finalment, si algun dia no estic del tot motivat o estic molt cansat, prefereixo realment recuperar energia perquè després quan s'ha de treballar, es treballa.
Després de l'esforç i la recompensa d'uns bons resultats, l'horitzó més immediat de tots dos és gaudir d'unes vacances d'estiu ben merescudes.
La Madrid Soteras ha estat una de les 40 alumnes catalanes que ha estat triada per participar al Fòrum de Joves Talents de Catalunya. L'objectiu principal d'aquest fòrum és premiar els millors estudiants preuniversitaris de Catalunya i fomentar la ciència i la tecnologia entre els joves de secundària. Hem parlat amb la Madrid sobre la seva experiència.
La Madrui és una de les 40 alumnes de Catalunya triades per participar aquest passat cap de setmana en el Fòrum de Joves Talents que es va celebrar a Berga, un programa promogut per la Universitat Politècnica de Catalunya que té com a objectiu fomentar les vocacions científiques entre els estudiants de quart d'ESO i batxillerat. L'alumna de l'Institut Mercè Rodoreda ha assenyalat que ha estat una experiència molt positiva perquè, a més de conèixer gent de tota Catalunya, ha pogut desenvolupar diferents projectes en entorns científics reals.
A mi m'ha agradat molt participar, ja que he pogut conèixer a gent d'arreu de Catalunya i he pogut aprendre coses sobre l'aigua i l'energia, que són els temes que hem treballat, a partir de diferents xerrades i preparant una infografia que vam haver de presentar l'últim dia. M'ha agradat veure tant la depuradora com la indústria tèxtil Vicens que vam visitar, ja que he pogut veure com funcionen i he après com funcionen.
La finalitat d'aquest fòrum és incentivar la ciència i la tecnologia entre els joves de secundària i batxillerat i alhora reconèixer el talent d'aquests estudiants.
Tant per l'institut com per mi, que sóc la tutora, és tot un èxit, ja que considerem que és una activitat molt enriquidora pels joves i que, a més, en aquest espai doncs, poden coincidir persones amb interessos afins. També, per altra banda, de tot el barcelonès, es va fer una tria de 4 centres educatius en els quals estava l'Institut Mercè Rodoreda. Llavors, el fet de poder enviar alumnes nostres, doncs per nosaltres és tot un orgull.
El binomi Aigua i Energia va centrar enguany al Fòrum de Joves Talents. Els estudiants van treballar la temàtica formulant preguntes, propostes i anàlisi després de participar en sessions de treball i ponències.
Fer teatre a l'estiu també és una bona forma que infants i joves gaudeixin del seu temps de vacances. Plaudit de Teatre realitza aquests dies uns tallers intensius que tenen com a objectiu muntar una peça escènica al voltant de l'obra La Pau d'Aristòfanes. Hem assistit a un d'aquests tallers.
L'estiu de teatre 2025 s'ha posat en marxa amb aquests joves apassionats per les arts escèniques. Aquest taller intensiu organitzat per Plaudit de Teatre els converteix en actors durant 2 setmanes, que culminaran amb l'estrena d'una obra de teatre. L'objectiu és que joves de l'Hospitalet s'uneixin per actuar i que ho facin en una representació reflexiva sobre el món actual. Enguany, la Pau és la protagonista d'aquesta mirada crítica.
Nosaltres el que hem agafat és tirant de l'obra de la Pau d'Aristòfanes, que consisteix en anar a buscar la pau que està segrestada i l'hem d'alliberar. Llavors, el nostre repte és muntar una peça escènica amb l'alliberament de la pau i com es viu, no?, quan aquesta pau és alliberada. És una obra intergeneracional també i crítica des d'aquesta mirada tan diferent de la mirada que pot tenir davant de la pau un infant o un jove, no?, que també és molt interessant de veure després reflectida a l'escena.
Els participants van dels 4 als 20 anys i tenen diferents nivells i experiències amb el teatre. Alhora, alguns veuen en aquest art una forma de gaudir del seu temps lliure, mentre que altres busquen una sortida professional.
A mi, jo acto com a tal, no, però com a hobby sí.
Jo una mica com les dues. Jo intentaré que sigui la meva professió, però com sé que és una mica difícil, doncs intentaré tenir una altra opció.
El 4 de juliol serà el dia decisiu de l'estrena en públic i demostrant tot allò que han après.
I seguim parlant de teatre i de Plaudite, perquè l'entitat ha presentat el programa de teatre adreçat a les escoles per al pròxim curs. El programa inclou representacions per a totes les edats d'obres a l'Auditori Barrades i al Teatre Joventut.
Entre l'octubre d'aquest any i el maig de 2026, cap a finals de curs, el Teatre Joventut i l'Auditori Barrades seran l'escenari de muntatges adreçats a les diverses etapes educatives de primària i secundària. La programació s'encetarà amb la història tràgica de la Laika, la gossa que la Unió Soviètica va enviar a l'espai a la nau Sputnik 2, que donarà pas a moltes altres propostes, com l'obra En Van Gogh también hay ratas, sobre memòria històrica. Teatre d'objectes amb la idea brillant, musicals com El petit príncep i testimonis sobre la salut mental i emocional del jovent amb el monòleg Boja.
Són obres de diferents temes. Està pensat molt en el que sigui específic per al cicle educatiu al que estan destinades, i el que sí que tenim aquest any és una selecció d'obra amb molt de més contingut social, crític, emocional, per poder treballar específicament amb cada grup el tema de l'obra.
La programació de teatre educatiu posa l'accent en la capacitat del teatre per fomentar el pensament crític i, en plena lluita contra l'anomenat pantallisme, reivindica el concepte de comunitat.
A més, venir al teatre et permet fer una cosa tan ancestral com és reunir-te, un grup de persones, i algú conta una història i la resta escolta i ho viu. I això és la vida.
Confia-m'hi, perquè jo penso que tot el professorat ja fa molts anys que diuen que això era un arma terrible i que al final se n'adonaria tothom que no era bo tantes hores de totes aquestes pantalles. Per tant, confia-m'hi que això sigui un primer pas i que ajudi a llegir millor el teatre, per descomptat.
Enguany, a més de les guies de lectura per preparar i fer el seguiment de les obres, l'Audite vol anar un pas més enllà i farà tallers perquè el professorat potenciï el teatre com a eina educativa.
Què és el que es veurà, quin estil és, quines tècniques es toquen, i una mica fer una mica de varietat d'eines que els profes es puguin portar per als seus alumnes també, no? I vagi una mica més enllà d'anar a veure l'obra només, sinó que ho puguin treballar des d'un altre lloc també.
La programació de teatre educatiu ja és a l'abast de les escoles i instituts, que poden adreçar un correu electrònic a Plaudite per fer reserves. També es publicarà a la guia intro de recursos pedagògics.
Un any més, el Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet ha triat els Jardins de Can Sumarro per a la seva festa de final de curs. Una festa que ha inclòs l'actuació de la Coral de Normalització Lingüística, Veus del Món, un petit taller per aprendre a ballar sardanes, un paraulògic hospitalenc i un fotocall, entre d'altres activitats.
Alumnes i professorat del Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet han celebrat el final del curs per acomiadar-se abans de l'aturada de vacances. La festa ha comptat amb l'actuació de la Coral d'Alumnes Veus del Món, a més d'un taller de sardanes i jocs lingüístics. Una trobada per fer germanor i, sobretot, posar en pràctica la llengua catalana fora de l'aula.
El nostre objectiu és guanyar parlants de català actius, que puguin sortir al carrer i que puguin desenvolupar-se en aquesta llengua amb normalitat. Per això, activitats com aquestes, de convivència, de compartir una tarda, són fonamentals.
Des de ja fa anys, la demanda per aprendre català va a l'alça. Aquest curs, més de 4.000 alumnes han passat per les aules del Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet.
Ha estat un curs superintens, amb moltíssimes inscripcions. Estem parlant de l'ordre de 4.100 inscripcions l'any. És una xifra altíssima, mai havíem assolit tantes inscripcions, però també és un creixement sostingut i que és una clara prova de l'interès que hi ha per aprendre el català a la ciutat. Ens estem movent amb xifres cada vegada superiors, i l'any que ve serà superior perquè hi haurà un increment de personal, per tant, confiem també en tenir més alumnes a les aules.
El perfil majoritari de l'alumnat són persones nouvingudes. De fet, el 70% dels cursos pertanyen als nivells més bàsics, tot i que cada vegada els estudiants fan un recorregut formatiu més llarg.
M'he matriculat perquè la llengua m'agrada parlar, i si has de viure en Catalunya has de parlar català.
Soy del curso de Elemental 2 y en principio va a anar porque era como una obligación, ¿no? Pero después va a encantar.
Vaig començar a aprendre català perquè si algú vingui al meu país, jo vaig voler que parli el meu idioma.
Malgrat la cloenda del curs, l'activitat del centre no s'atura. Aquest dilluns i dimarts els alumnes ja es poden inscriure als cursos intensius de juliol. Pel que fa als cursos generals, la matriculació s'obrirà la primera quinzena de setembre.
Com ja hem comentat anteriorment, són molt els infants i joves que gaudeixen de diversos casals d'estiu aquestes setmanes, però els casals d'estiu són també una bona oportunitat laboral per a molts joves. Hem conegut un d'aquests casos, els de la Paula Garciolo.
La Paula és la coordinadora del casal d'estiu del poliesportiu municipal de l'AS. Va decidir introduir-se en el món del monitoratge perquè quan era nena passava el mes de juliol fent activitats al casal i té molt bons records d'aquests moments.
Vaig ser una nena que venia aquí al casal d'estiu. I per mi era un moment de passar-m'ho bé, desconnectar de l'escola, fer esport i estar en moviment. Llavors he tingut tan bons records que vaig dir, jo vull ser monitora d'aquest casal, com ha passat a molts nens i moltes nenes i monitors que estan ara actualment amb nosaltres. I després de tots aquests anys de monitoratge m'han donat l'oportunitat de ser coordinadora.
Paula és llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Per ella, la feina de monitora és una experiència per anar prenent responsabilitats i obtenir els primers ingressos.
Al final és un sistema d'aprenentatge, és un curt període, però al final també et dona com aquestes... Jo sempre dic que treballar és una experiència i totes les experiències que t'emportes és el que et donen cada cop més eines per poder treballar i dir, vale, en un moment em va passar això, vaig fer això, però em vaig equivocar, no passa res, o he aprofitat i m'ho emporto com a aprenentatge.
Actualment la Paula ha finalitzat un màster de professora d'Educació Física. Fins que no trobi plaça, treballa com a monitora al gimnàs del Poliesportiu Municipal Santa Eulàlia. També fa extraescolars amb algun centre i de monitora de menjador. El seu vincle amb els infants sempre està present.
Ja està en marxa una nova edició del concurs de còmic i de dibuix de Collblanc la Torrassa. Aquest concurs té com a objectiu que infants i joves coneguin el patrimoni del seu barri. El termini de presentació dels dibuixos participants finalitza el 30 d'octubre.
El concurs de còmic i dibuix torna a Collblanc la Torrassa per novè any consecutiu. En aquesta edició, a més, amplia el seu període de lliurament dels dibuixos fins al 30 d'octubre. En aquesta iniciativa, organitzada per la coordinadora d'Ampas Endavant, els participants han de dibuixar un monument o edifici emblemàtic del barri. Es poden lliurar un màxim de dos dibuixos. Les plantilles per a colorir dels més menuts es poden trobar a les Ampas o AFAs de qualsevol centre educatiu del districte i en els comerços col·laboradors. Cada cop són més les famílies que s'animen a participar.
Es algo muy emocionante ver cómo las familias participan en estos concursos cada vez más, ver los abuelos cómo acompañan, les da esa emoción de ver sus dibujos plasmados en algunos comercios. Cada edición se va viendo más ese apoyo, más ese, como que el barrio se junta más a estas actividades y es muy gratificante ver esto.
L'Escola Bressol Casa del Parc és un dels centres educatius que col·labora en aquesta iniciativa. La seva directora ha destacat la implicació dels pares a l'hora de crear i pintar amb els seus fills.
Nosaltres el que veiem és que cada vegada a les famílies els agrada més fer l'activitat amb els infants, que és una cosa que nosaltres promovem sempre. Qualsevol activitat que fem amb les famílies, la idea és poder que participin plegats, que no deixin el nen que ho faci sol ni tal, sinó que estiguin amb ell, que puguin parlar, que puguin comentar una miqueta el dibuix que estan pintant, i aquesta idea és la que està millorant cada vegada més.
La farmàcia M. Sainz Barona és un dels comerços col·laboradors. Per ells, aquesta iniciativa és una bona manera també de fomentar el comerç al barri.
Colaboramos con todo lo que nos piden las asociaciones, y entonces lo que hacemos es repartir información y las plantillas para que puedan acceder todo el barrio. A ver si el comercio se mueve un poco, porque es un barrio con muy poco comercio, desgraciadamente cada vez somos menos, que es una pena.
L'objectiu del concurs de còmic i dibuix de Collblanc la Torrassa és que el jovent conegui una mica més la història i el patrimoni de la zona.
Aquesta setmana les protagonistes de la secció A mi m'agrada són la Nariana i la Ivet de l'Escola Canigó, que ens recomanen llibres.
Hola a
em dic Mariana Mera, soc de quart de primària de l'escola Canigó i us vinc a presentar aquest llibre, El meravellós món de l'Adriana, que tracta d'una nena i els seus amics que descobreixen que el despatx del director és un món on hi ha molta fantasia. El vaig conèixer perquè me'l van regalar. M'agrada perquè és molt de búsqueda i moltes més coses divertides. Li recomano a les persones que li agraden les aventures, les com preguntes i l'amor.
Soc la Ivette Navarro, vaig a quart de primària, tinc 9 anys i vaig a l'escola Canigó de l'Hospitalet. Avui he vingut a recomanar aquest llibre, que és una saga, té més o menys 20 i es diu Agus i els monstres. Aquest és l'1 i es diu Arriba el senyor Fred, que és un monstre que el nen, que es diu Agus, el troba a la biblioteca recollint-la i el monstre té més amics monstres que volen ficar els monstres als llibres. Vaig conèixer-lo perquè me'l van regalar per Sant Jordi fa 3 anys i m'ho vaig començar a llegir i ja m'he llegit quasi tots. És una col·lecció, més o menys té 20 llibres. M'agrada perquè va d'aventures, de misteri, de monstres i, bueno, aquest nen és desordenat i jo també soc una mica desordenada i pues, m'ensenya les coses. I recomano a la gent que li agrada els misteris, les aventures i que també és desordenat i li agrada els monstres.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta a lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres us oferirem el documental que ha elaborat l'alumnat de l'Institut Bellvitge en el marc del programa Cinema en curs. I també parlarem del projecte Premis Mercès de curtmetratges de ficció de l'Institut Mercè Rodoreda. I a més, us oferirem un resum dels projectes finals de l'alumnat del Tàndem de Comunicació Audiovisual de l'Escola Frederic Mistral. Us hi esperem. Fins dimecres.